Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Un grup de laics de totes les diòcesis catalanes han creat l'associació Laicat 21, amb l'objectiu de servir més al món des del compromís i el testimoniatge cristià. En parlarem amb Maria Mercè Sardà, que és membre d'aquesta entitat que ja prepara un congrés per a principis d'octubre a Poblet. També a l'apartat de notícies coneixerem com va anar la jornada diocesana de turisme que es va celebrar el passat dilluns a Calella. I farem un tast de la Jornada Mundial de les Comunicacions que celebrarem tots plegats el diumenge de la propera setmana. Comencem escoltant, com és habitual, aquí a Església Viva, el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Temps de flors a Girona i a l'Església. Durant una setmana, la ciutat de Girona es converteix en un jardí. Edificis, patis, jardins, esglésies, racons esdevenen, gràcies als muntatges florals, espais de gran bellesa que conviden a admirar, a contemplar, a gaudir, a somniar i, alhora, a reflexionar sobre les persones, la vida, les ciutats. A mi, personalment, em porten a pensar en Déu, en la bellesa de la fe i en l'Església. Per això he titulat la reflexió Temps de flors a Girona i a l'Església. Estem tan acostumats a passar pels nostres carrers, a tenir al costat els nostres monuments, a pujar les escales del barri vell, a entreveure patis interiors, places, que cal una ornamentació per descobrir o redescobrir la seva harmonia, el seu valor, la seva bellesa i, sobretot, per gaudir-ne, tot contemplant-los i no només mirant-los. Gaudir dels espais quotidians és el plus de Girona Temps de Flors. Potser per això, passejant pels racons, m'he preguntat també quin és el plus que permet admirar i contemplar la vida amb ulls diferents. Estic convençut que aquest plus o regal és contemplar des dels ulls de Jesús fets, persones, la vida de cada dia, l'Església. És des d'aquesta perspectiva que podem gaudir-la i assaborir-la malgrat els mals, les pors, les preocupacions, les febleses, els fracassos que experimentem a causa de la nostra condició humana. Ara bé, la transformació de la ciutat en un jardí ha estat possible gràcies a l'esforç de moltes persones. Gràcies a la fe en un projecte que va començar com una petita llavor. Gràcies a la suma de moltes institucions i entitats, gràcies a superar els desànims que en molts moments significaven algunes incomprensions, gràcies a l'equip que es va anar formant. Tanmateix, per contemplar la vida des dels ulls de Jesús, cal creure-hi, confiar-hi, deixar-se canviar per ell, tot fent nostre el seu tarannà. Per això cal l'Església, la seva Església i la nostra. Entre Jesús gloriós i nosaltres, les persones, hi ha l'Església, que fa possible la comunicació i la comunió. Ara bé, de l'Església coneixem molt bé els seus pecats, febleses, incoherències, debilitats, perquè són les nostres. Però si contempléssim l'Església amb totes les seves flors i ornamentació, no descobriríem una Església diferent? Certament que hi ha esbarzers i males herbes i roca dura, però també hi ha flors de tota mena. A títol d'inventari, quantes persones per fidelitat a la fe són sacrificades? Per fidelitat a la fe? Quantes per estimar com Jesús han entregat tota la seva vida als altres? Quantes accepten amb un gran esperit de servei les seves responsabilitats familiars i professionals? Molts germans i germanes arreu lluiten per la justícia, per l'atenció a les persones, pel progrés dels pobles. I també n'hi ha que han assumit la responsabilitat de servir els malalts, els ancians, els infants. No oblidem els nois i noies que, tot i la perspectiva d'un futur social brillant, han optat per pregar, treballar i servir des de la vida consagrada o en el servei de preveres. Caldria que tots tornéssim a contemplar la nostra església amb una altra mirada per adonar-nos de tot el que té de bonic i de les seves possibilitats. Si som capaços de contemplar una ciutat com Girona, però amb uns ulls diferents, gràcies a la ornamentació, per què no fem igual amb la nostra església i les seves parròquies i institucions? Això sí, cal treballar-hi molt perquè es mostri la bellesa de l'església avui. És el nostre repte i la nostra responsabilitat. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Via telefònica, anem en el nostre punt de vista cap a Figueres, on tenim mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de la parròquia de la Immaculada i Sant Pau. Benvingut, Miquel Àngel.
Hola, Àngel, ben trobat.
Ben trobat i bona Pasqua. Recte final, quasi, de la Pasqua.
Sí, precisament, com que estem cap al final de la Pasqua, cap a la Pentecosta, són temps d'al·leluia, i que una al·leluia que ha de coexistir en situacions que no són gaire d'al·leluia al nostre món. Per això m'atreveixo a descriure unes poques situacions posant-hi aquesta al·leluia tan necessària com una pregària una mica esquinçada per tal que les situacions de mort esdevinguin situacions de vida, es puguin solucionar. L'infant innocent que de petit ha d'assumir la creu de ser escarnit pels companys o de ser poc alimentat o poc acompanyat, al·leluia. El jove que s'ha esforçat en els estudis i quan arriba l'edat de poder treballar es troba la creu implacable de l'atur, al·leluia. La creu dels malalts que es voldrien curar i sentir-se acompanyats i se senten retallats de salut i de visites, al·leluia. El calvari dels immigrants que troben la creu just abans d'arribar a la seva terra promesa que en diuen Europa. Al·leluia. Els mestres que es preparen, que estimen els alumnes i que viuen la creu de sentir-se impotents per incomprensions i violències. Al·leluia. La persona que rep un diagnòstic mèdic i ha d'afrontar la creu d'una malaltia que no té curació. Al·leluia. El treballador en contracte precari que és explotat i veu que si no accepta aquesta creu injusta, perdrà de seguida el lloc que esperen molts d'altres darrere seu. Al·leluia. La persona gran que ha estimat i treballat tota la vida per la família i ara que ja no es val per ella mateixa, ha de viure la creu de sentir que fa nosa. Al·leluia. El drama de tanta creu i tanta gent en el món que d'un dia a l'altre es troben amb la creu d'un terratrèmol, un atemptat, un accident. Al·leluia. A Jesús a la creu no l'aguanten pas els claus, sinó l'amor al Pare i a tots nosaltres. Ell és aliment i imatge de tanta gent que se sacrifiquen pels altres, que posen al davant no la pròpia comoditat, sinó a fer de sirineus, ajudar a portar la creu als altres. Aquests són els que han trobat la vera creu.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Les diòcesis de Catalunya estan preparant el Congrés Laicat 21 que es portarà a terme els dies 2 i 3 d'octubre d'enguany. Volem parlar una mica de què és Laicat 21 i de què tractarà aquest Congrés. Ho fem amb Maria Mercè Sardà, que és membre de Laicat 21. Benvinguda, Mercè.
Hola, bon dia.
La tenim a l'altre costat de la línia telefònica. La Maria Mercè és de Tarragona.
Sí.
Sou molts els que formeu part de Laicat 21?
Depèn de com es miri. Sí, l'ICAT 21 és una proposta perquè hi sigui tothom. I llavors, doncs, en aquest sentit, són molts en el sentit dels qui organitzem i estem tirant endavant això d'aquest congrés, doncs llavors, evidentment, ja no som tants, no? Però una vintena de persones estem treballant dia a dia perquè es pugui realitzar el congrés.
Parlem una mica de què és l'ICAT 21, perquè possiblement per alguns dels nostres oients és la primera vegada que ho senten. Què és l'ICAT 21?
Mira, l'ICAT 21 és una xarxa. És una xarxa, un entramat de persones, laics i laiques, que es volen tenir contacte per tal, doncs, de poder impulsar el tema del laicat aquí a Catalunya, perquè nosaltres creiem, doncs, que s'ha de donar un impuls, no?, al laicat, i llavors no volem fer cap moviment ni cap cosa que ja estigui feta, sinó simplement que tinguem la possibilitat de saber que hi som, no?, i que el laicat de Girona, doncs, sap que a Tarragona n'hi ha, i el de Tarragona sap que a Lleida n'hi ha, i llavors això ens ajuda a tirar endavant sense tants complexos i més compromesos, no?
Quin és el paper del laic dins de l'Església? Creieu que l'Església hauria de comptar més amb els laics?
Jo crec que sí.
Quan parlo d'Església, parlo d'institució.
Bueno, l'Església som tots, i per tant crec que bé, es pot fer una mica de diferència en el sentit, doncs, que hi ha una jerarquia, no?, que són els bisbes, que potser, doncs, és veritat que no han donat el paper que el Concili Vaticà II dona als laics, el paper de responsabilitat. Perquè és veritat que des del Concili els laics hem fet moltes coses, no? Que abans no hi havia un paper nul, no? Només era rebre sagraments i prou. Però des del Concili és veritat que fem de catequistes, de voluntaris de Càritas, participem en la litúrgia, fem coses, no es pot dir que no. Però hi ha una part, que és la part de la responsabilitat, la responsabilitat de tenir veu dins de l'Església, dir-hi la nostra, doncs això està més ofegat. És així, suposo que hi deu haver de tot, però doncs en general està més ofegat. I nosaltres pensem, doncs, això, que cal que fem sentir la nostra veu i que hi diguem la nostra, perquè l'Església és de tots. Cadascú la seva funció, però és de tots.
Ara hi ha moltes diòcesis que estan, doncs, funcionant amb els laics en missió pastoral, l'existència de laics en missió pastoral. Com ho veieu vosaltres, això?
Molt bé. Aquí a la diòcesi de Tarragona ja fa molt de temps que es fa això. Molt bé. Però, doncs, és minoritari encara. Suposo que a poc a poc això anirà anant fent-se més. Jo et parlo de, principalment, doncs, per exemple, consells de pastoral, amb una parròquia, no? Consell de pastoral. Doncs, i amb totes les excepcions que vulguis, per tant, no vull generalitzar el 100%, però sí generalitzar que majoritàriament el que fem és anar a sentir, no?, el que ens informen, el que ens diuen, i no hi solem dir la nostra, però la nostra no ha de dir a mi em sembla, sinó això podria ser així, i realment, doncs, que se'ns escolti, no? Jo crec que cal això. De totes maneres, l'ICAT 21 es proposa no només que el laic faci sentir la seva veu responsable i madura dins de l'Església, sinó també volem donar una mica de coratge per a totes aquestes persones que som laics i que vivim en el mig del món, no?, que és el que ens pertoca, i puguem donar testimoni del nostre ser creient enmig d'aquest món, sense por i sense complexos, també.
Parlem d'aquest grup, l'ICAT 21. Quan es va formar?
Fa 3 anys. Primer vam ser 6 o 7, que vam estar parlant una miqueta, doncs, d'aquest tema del laicat. Vam pensar que calia donar un impuls a tot aquest tema del laicat. La idea no és dir no s'està fent res, sinó la idea és donar un impuls, que vol dir des d'on som, doncs anem a més, no? I llavors, doncs, va sortir aquesta idea de fer el congrés. No és un congrés de laicat 21, L'organitza laicat 21, però és un congrés del laicat a Catalunya. És un congrés per a tothom,
Aquest congrés l'esteu ja preparant. Es portarà a terme els dies 2 i 3 d'octubre. Parleu-nos una mica d'aquest congrés. Què voleu tractar-hi?
Nosaltres volem, el mourem a través de tres eixos: laics a l'Església, tot aquest tema que dèiem de la corresponsabilitat, cristians en el món, aquest tema de dir, doncs, jo sóc cristià i la meva manera d'entendre les coses és aquesta, i després un tema que no és que no s'hagi tocat, però no s'ha tocat tant, que és el de l'espiritualitat laical, no? Com vivim la nostra espiritualitat nosaltres els laics, perquè evidentment en tenim, però no la podem viure de la mateixa manera que la viuen els religiosos o els preveres. És un congrés per a tothom, perquè tothom s'hi senti cridat, tothom vulgui parlar d'aquest tema en els diversos aspectes, i llavors en aquest sentit també serà una trobada.
Aquest congrés es farà els dies 2 i 3 d'octubre a Poblet. Hi haurà tallers, conferències, taules rodones, espais d'experiència, sí, i serà conduït per laics, preveres també, no?
Sí,
I religiosos, etc.
Sí, perquè nosaltres creiem que l'Església ho som tots, i per tant tots tenim alguna cosa a dir-hi, no?, en qualsevol tema de l'Església, no? El que passa és que potser sí, que alguns en tenim més que d'altres, no?, si som els subjectes d'allò de què s'ha de parlar. Però, de totes maneres, vull dir, treballem colze a colze amb preveres que ens han recolzat des del primer moment i que, a més, vull dir, doncs, ens donen també, doncs, ànims, no?, per tirar endavant, perquè també veuen la necessitat de tirar endavant aquest tema, eh?
Hi ha una pàgina web per rebre més informació.
Efectivament, eh? Laicat21, amb XX i una I, eh? Tot junt, laicat21.cat.
Repetim, 3 W, laicat21, amb xifres romanes, .cat. Les persones que s'hi vulguin inscriure, què han de fer?
Entrar a la pàgina web i omplir un formulari, que ja està a punt per poder-se fer. De fet, s'estan fent ja unes primeres inscripcions, ja.
Doncs molt bé. Maria Mercè Sardà, membre de la comissió organitzadora del Laicat 21, alguna cosa més per comentar?
Home, a mi m'agradaria dir que el dia 3 és el dia del congrés. És el dia que des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda hi haurà tots aquests tallers, tota aquesta activitat, una missa, que pensem que sigui, doncs, molt participativa. Però i el divendres, a la tarda vespre, hi haurà una pregària nocturna que convidem també a ser-hi, tothom que pugui i vulgui, perquè, doncs, serà com una miqueta de preparació pel que vindrà l'endemà.
Recordem, dies 2 i 3 d'octubre, al monestir de Poblet, aquest congrés de Laicat 21. Moltes gràcies, Maria Mercè Sardà, per estar amb nosaltres.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El diumenge de la setmana que ve, l'Església Catòlica celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions sota el lema Comunicar la Família. Miquel Calzina, delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, ens fa el següent comentari.
A ningú se li escapa que els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en la nostra societat. I més en aquest món global cada dia més interconnectat, gràcies precisament a l'evolució constant de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Per això, cada any, l'Església aprofita la solemnitat de l'Ascensió per celebrar la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Es tracta d'una invitació a reflexionar i a pensar els mitjans de comunicació des de la seva dimensió pastoral i evangèlica. Hem de partir de que el Déu dels cristians és un Déu que es comunica a si mateix al llarg de la història de la salvació, fins a arribar a la seva autocomunicació plena en la persona de Jesús de Natzaret. I que la primera comunitat cristiana, després de l'experiència de Pasqua, es presenta sobretot com una comunitat comunicadora. És amb la necessitat de comunicar l'alegria de la bona nova que esdevé Església. Tant és així que podem dir fins i tot que la comunicació forma part del codi genètic dels orígens mateixos de la nostra fe. Tal com ens recorda el Papa Francesc en el seu missatge d'enguany, comunicar vol dir crear vincles, enfortir referents comuns, construir dinamismes de fraternitat. És des d'aquest esperit que cal entendre i valorar la feina que fan les persones implicades en aquest servei a la nostra diòcesi, des dels mitjans escrits, com el Full Parroquial o la revista El Senyal, des dels mitjans radiofònics i audiovisuals, en programes setmanals com Església Viva, El Mirall o Camí de Vida, I, naturalment, també des d'internet i les xarxes socials.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
El passat dilluns es va portar a terme, sota el títol Turisme i Desenvolupament Humà i Social, la trobada diocesana de turisme. Va ser en el far de Calella de la Costa, al Maresme. Tenim amb nosaltres el delegat de la Pastoral del Turisme del Bisbat de Girona, Jordi Reixac. Benvingut, mossèn Jordi, què tal?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, com va anar aquesta jornada?
Bé, molt bé. Va ser un dia de reflexió, de compartir experiències, de trobar-se gent i també de conèixer un lloc, en aquest cas, que era un lloc molt bonic, que és el far de Calella.
Qui va participar?
Bé, vam participar-hi una part més institucional, doncs d'alcaldes i gent dels consells comarcals i del turisme del Maresme, i després altra gent dels sectors hotelers, de restaurants, doncs que volen també participar en aquestes trobades que ja fa anys que van participar.
Bé, va consistir, doncs, en diverses conferències, no, Jordi?
Sí, sí.
Parla'ns una mica. Per exemple, una d'elles era la de Neti Consuelo, que
sí,
va parlar del turisme com a desenvolupament humà.
Ell es va explicar... El turisme de desenvolupament humà era l'eix de la trobada, no? Ell es va explicar una mica l'experiència de Colòmbia com el seu país, doncs, el turisme, que és molt incipient encara, però vol ajudar i està ajudant a través d'una sèrie de projectes i d'iniciatives socials i comunitàries a desenvolupar els pobles, a desenvolupar les persones, a trobar, doncs, maneres de promoure un creixement econòmic i al mateix temps que ajuda a aquelles regions, moltes vegades pobres, doncs, a sortir d'aquesta pobresa i també a donar a conèixer aquella riquesa, aquell patrimoni i tota aquella qüestió de la gent.
També va haver-hi una mena d'homenatge a les germanes Paquita i Lolita Reixac, que són les regentes, si es pot dir d'aquesta manera, del restaurant Hispània d'Arenys de Mar.
Sí, exactament. Perquè sempre fem on ens trobem, doncs deriven un reconeixement també a la tasca d'aquestes germanes Reixac, doncs com elles també han ajudat el creixement de la comarca del Maresme i del turisme a la zona del Maresme. L'Hispània porta més de 60 anys servint menjars als turistes, a la gent del país, i també ha donat tota una cultura gastronòmica, que ara en aquests moments doncs tot el tema doncs de la cuina en el nostre país és molt important, però elles van ser també unes pioneres i que van començar a valorar doncs els productes de la terra, els productes de la cuina ben feta, el saber fer, doncs també és important, com a turisme que desenvolupa unes actituds i una manera de fer.
El senyor Joan Noguer, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, va parlar dels valors del paisatge i el turisme.
Exactament. Sempre hi ha en el nostre país, i a Catalunya, i també en molts altres països, per suposat, no? El paisatge és un dels elements claus que moltes vegades molta gent tria per anar a un lloc, per fer un viatge, veure aquell lloc, quina natura hi ha, quin entorn. El paisatge ha marcat molt de viatges i ha fet molt de viatges. El nostre país també. Però, és clar, moltes vegades també hem destruït paisatges, hem malmès molta zona. No? Llavors, ell va parlar també doncs, com aquest turisme ha de ser un turisme que promogui i sigui sostenible, amb recursos naturals, sigui curós en l'entorn. Un turisme, ell parlava un turisme doncs, de qualitat. I de qualitat no només de poder adquisitiu, sinó de qualitat de respecte a l'entorn, al medi, a la cultura, a la tradició, tot això que forma part del paisatge. No és només un arbre, un bosc o una platja. El paisatge és tot allò global de la persona, no? Des de la gastronomia a una casa, a un edifici, en tota una sèrie d'elements que és important.
I el nostre bisbe francès va presidir aquesta jornada. Sí. Va cloure.
Va cloure l'acte i doncs, va agrair als participants i després també va animar a continuar en aquesta tasca. Dir, el turisme no ha de ser només anar a un lloc i passar-s'ho bé, que ho ha de ser-ho, evidentment, però també un lloc on un pugui créixer com a persona, pugui desenvolupar valors, pugui contemplar l'entorn, la natura, i aprendre d'aquell lloc on ha estat i emportar-se un record per tornar-hi. Perquè allò important no és només haver estat una vegada en un lloc que hagis sentit bé i acollit, sinó que hi puguis tornar i que en treguis una experiència positiva d'aquest lloc.
Doncs hem parlat de mossèn Jordi Reixac, que és el delegat episcopal de la Pastoral del Turisme d'aquesta trobada diocesana de